Bon dia, l'Ajuntament d'Olot restaurarà la zona dels aiguamolls de la Moixina.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per la CUP Olot, en el context de crisi global climàtica i ambiental i de biodiversitat, exigeix que cada ciutat faci els seus deures per restaurar espais naturals de gran interès. A casa nostra els proposem començar pels aiguamolls de la Moixina.
És el portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla. El ple celebrat aquest dijous va aprovar una moció presentada per la CUP. En aquest sentit, la CUP demana la restauració i ampliació dels aiguamolls i que es fomenti la restauració d'espècies de flora i fauna autòctones. Actualment, els aiguamolls de la Moixina estan en molt mal estat, especialment en conseqüència dels efectes de la sequera. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest últim dia del mes de març, d'aquest divendres 31 de març de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha destinat més de 3 milions i mig d'euros en inversions en els últims 4 anys. L'alcalde fa balanç del seu segon mandat al capdavant de l'equip de govern. Lluís Amat ha explicat que han estat uns anys condicionats per la pandèmia i la invasió russa a Ucraïna, però ha destacat que s'ha avançat en matèria d'infraestructures i cultura. Besalú vol potenciar encara més el seu turisme amb una campanya que s'anomena Besalú és el que tu vols i pretén difondre les activitats turístiques, culturals i el comerç del poble i també posar molt d'accent a la vessant esportiva, a les diverses rutes a peu o en bicicleta que es poden fer per la vila medieval. Ipra vol comercialitzar la vacuna contra la Covid-19 en qüestió de dies. Després de rebre el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament, la farmacèutica ha subratllat que només falten alguns tràmits burocràtics perquè el vaccí arribi al mercat. Parlarem també de la Fira de la Cervesa Artesana d'Olot, que celebra el seu 5è aniversari aquest mateix dissabte, amb un dia carregat d'activitats des de les 8 del matí fins ben entrada la nit. Des de l'organització s'aposta per una fira de retrobament amb productors de cerveses artesanes que ja han vingut a la Garrotxa en edicions anteriors. I en matèria cultural, Sant Jordi s'avança aquest dissabte a la llibreria Isop d'Olot. Han preparat una jornada literària amb la participació d'autors com Carlota Gurt i Eduard Márquez, entre d'altres. La diada es celebrarà a la mateixa llibreria. En esports, la Unió Esportiva Olot comença a caminar per la corda fluixa. És a 8 punts de la permanència i a partir d'ara qualsevol ensopegada el podria deixar molt a prop de perdre la categoria. Els olotins en són conscients i jugaran diumenge a la ciutat esportiva del Saragossa davant el Deportiu Aragón. I l'esport i l'autisme. Junts aquest dissabte a Olot, per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de la ciutat ha organitzat una diada per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Autisme. Hi haurà una bicicletada popular i diversos tallers enfocats al foment de l'esport i l'alimentació saludable.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Comencem parlant de Laura Borràs, que demana la seva restitució i diu que si cedeix el pas normalitzarà la vulneració de drets. En una entrevista als matins de TV3, la presidenta del Parlament, suspesa, ha reiterat la seva innocència l'endemà que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la condemnés per prevaricació i falsedat documental. Per la seva banda, Pere Aragonès demana rellevar Borràs al Parlament i diu que les institucions estan per sobre de les persones. Jordi Turull rebutja plantejar-se un canvi a la presidència de la Cambra i reclama no sotmetre la vida política catalana a l'arbitrarietat de la justícia espanyola. En educació s'instal·larà aire condicionat en alguns espais d'instituts i escoles el curs vinent. Per climatitzar els centres educatius es prioritzarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques. A la pàgina internacional, Donald Trump, processat per haver pagat diners a una actriu porno a canvi del seu silenci. Els grans mitjans nord-americans han publicat l'acusació contra Trump, que es converteix en el primer president dels Estats Units que és imputat per un delicte. I Rússia deté un periodista americà acusat d'espionatge, un fet inèdit des de la Guerra Freda. És corresponsal pel diari Wall Street Journal i estava treballant en un reportatge sobre les tropes mercenàries russes del grup Wagner.
Bon
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, avui un dia doncs de calor moderada, atenció, o intensa. Estem parlant d'un dia de ple maig. Màximes de 24-28 graus i no descartaríem fregar els 30 graus o 29. Veurem en algun sector prelitoral, la Baixa Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, l'interior de l'Empordà, es podrien superar aquests 28 graus. La matinada tampoc serà tan freda, mínimes de 5 a 10 a l'interior, de 10 al prelitoral i al voltant de 12 a 13 cap a la costa. Pràcticament cap glaçada ni tan sols al Pirineu. Bé, el sol serà protagonista, amb algun núvol prim, també algun núvol baix a prop de la costa. Com que el mar està fred amb aquesta calor, és possible que es formi algun banc de boira, avui o demà. Això és incert, no es pot pronosticar bé, però aquesta possibilitat existeix. Alguna boira que refresca l'ambient a primera línia de mar. I entre dissabte i diumenge la temperatura baixarà més de 8 o 10 graus, torna a refrescar i tindrem alguns xàfecs, algunes tempestes, sobretot la tarda de dissabte.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 31 de març de 2023 parlant de l'Ajuntament d'Olot que restaurarà la zona dels aiguamolls de la Moixina. El ple celebrat aquest dijous va aprovar una moció presentada per la CUP. En aquest sentit, la CUP Olot demana la restauració i ampliació dels aiguamolls i que es fomenti la restauració d'espècies de flora i fauna autòctones. Actualment, els aiguamolls de la Moixina estan en molt mal estat, especialment en conseqüència als efectes de la sequera.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
En el text de la moció que ha presentat la CUP en el ple celebrat aquest dijous, la formació assenyala que els aiguamolls han perdut la meitat de les hectàrees en els últims anys. El portaveu de la CUP, Jordi Gasulla, considera que cal fer-hi una actuació urgent per evitar-ne la desaparició.
Per la CUP Olot, en el context de crisi global climàtica i ambiental i de biodiversitat, exigeix que cada ciutat faci els seus deures per restaurar espais naturals de gran interès. A casa nostra els proposem començar pels aiguamolls de la Moixina.
Fa 30 anys, l'Ajuntament d'Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa van elaborar un pla especial per revalorar els aiguamolls de la Moixina. El pla va ser aprovat l'any 1993, però va quedar desat i no es va aplicar. Ara la regidora d'Esquerra Republicana i també secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, demana que reactivi el pla.
Permetin-me que faci de regidora al meu ajuntament. Doncs des de l'Ajuntament cal aquesta iniciativa de treure del calaix aquest pla especial i posar en valor doncs, aquest espai. Hi ha molts municipis que tenen espais protegits que no deleguen aquesta funció en els parcs naturals i, per tant, són part activa en aquesta gestió.
Per la seva banda, el PSC avisa que el Parc Natural de la Garrotxa, conjuntament amb el Sigma, ja realitzen accions esporàdiques sobre el territori. El portaveu del PSC, Olot, Josep Guix, avisa que la majoria dels terrenys de la zona dels aiguamolls són privats i valora l'opció de comprar-los per poder-hi treballar en profunditat.
Hi ha un espai que és de l'Ajuntament d'Olot, uns solars, uns espais, un altre espai que també és públic, és de la Generalitat de Catalunya, i després hi ha de molta superfície privada, per tant, s'hauria primer treballar amb aquesta superfície privada perquè es pogués doncs, comprar aquesta superfície privada perquè es pogués treballar i desenvolupar aquests plans que s'han de fer.
L'equip de govern es compromet a recuperar el Pla Especial de Protecció de la Moixina. El regidor de Medi Ambient, Anel Sellabona, assegura que en prendran nota.
Continuar, intensificar, no? Segurament doncs, han aparegut també noves figures, estem en un context diferent i, per tant, segur que podem realitzar més actuacions de les que hem fet fins ara, segur que les podem millorar i tot a favor de mantenir aquest patrimoni que ara comentàvem.
La moció en relació amb la restauració dels aiguamolls de la Moixina, presentada per la CUP, ha estat aprovada per unanimitat.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Daife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, marxem cap a la Vall d'en Bas perquè l'Ajuntament ha destinat més de 3 milions i mig d'euros en inversions en els últims 4 anys. L'alcalde fa balanç del seu segon mandat al capdavant de l'equip de govern. Lluís Amat ha explicat que han estat uns anys condicionats per la pandèmia i la invasió russa a Ucraïna, però ha destacat que s'ha avançat en matèria d'infraestructures i cultura. Amb mobilitat, més de 6.000 persones han utilitzat el bus elèctric en l'últim any. Natàlia Moreno.
L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha fet balanç dels 4 anys de mandat aquest dijous al vespre. En un mandat marcat per la pandèmia del coronavirus i la invasió russa a Ucraïna, Amat ha repassat els números i les actuacions de 4 anys on la Vall s'ha fet una aposta, segons ell, en matèria d'inversions. S'hi han destinat 3.702.565 euros, amb els quals s'han construït la plaça 1 d'octubre de Sant Esteve d'en Bas, el nou pont de Bertallat, la instal·lació de plaques solars en equipaments municipals o la millora de la xarxa d'aigua del Mallol i Joanetes, entre d'altres. En el balanç de mandat, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas també ha destacat la reducció del consum elèctric gràcies a 63 nous comptadors elèctrics i la bona rebuda de la mobilitat sostenible gràcies al bus elèctric.
Hi ha hagut de posar l'accent en aspectes que no estaven previstos i s'han hagut d'alentir algunes coses, no? Però jo crec que aquest, a la vegada, tot i que és una mica esgotador, a la vegada és la grandesa de la política municipal, no? Que som els que som a la trinxera, som els que estem davant.
Un dels temes que no ha deixat de ser protagonista en el segon mandat de Lluís Amat com a alcalde de la Vall d'en Bas és la variant. Amat explica que han mantingut el seu no perquè creuen que és un projecte que faria molt mal a la Vall d'en Bas.
Nosaltres sempre hem mantingut el mateix discurs, sempre hem sent molt honestos i molt directes en aquest sentit, que hem dit que nosaltres no la volem perquè ens fa mal, però hem intentat influir al màxim pel que ens impliqui el mínim i bueno, intentant entendre que altres municipis puguin tenir problemes.
Lluís Amat optarà el seu tercer mandat en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig, un mandat que l'actual alcalde de la Vall d'en Bas ja va explicar que en el seu cas, si fos reelegit, seria només de 2 anys.
De la Vall d'en Bas marxem cap a Besalú perquè vol potenciar encara més el seu turisme amb una campanya anomenada Besalú és el que tu vols i pretén difondre les activitats turístiques, culturals i el comerç del poble i posar molt d'accent a la vessant esportiva i a les diverses rutes a peu o en bicicleta que es poden fer per la vila medieval i zones properes. Besalú ja ha recuperat les dades prepandèmiques de visitants, però ara vol seguir creixent a través de noves propostes. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Besalú vol obrir noves línies per atraure turistes i per això ha engegat una campanya de promoció des de la vessant turística, cultural, comercial i esportiva, que s'anomena Besalú és el que tu vols. Precisament en la part esportiva, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, diu que l'objectiu és potenciar més rutes a peu i especialment en bicicleta per indrets del poble, però també pels pobles del voltant.
Que aquestes rutes no només afecten territorialment a Besalú, sinó que és un producte clarament supramunicipal, que vol dir que la majoria de rutes es desenvolupen a Maià de Montcal, que altres rutes es desenvolupen a Sant Ferriol i que d'altres també a Beuda. Per tant, el producte esportiu vinculat a la bicicleta té clarament una component supramunicipal.
En aquest mateix sentit, Guinó destaca la importància de tenir una bona xarxa de carrils bici.
Definir i concretar el futur carril bici que arribarà des del Pla de l'Estany per una banda i que arribarà també des de la Garrotxa per l'altra. Per tant, definir on va aquest itinerari és una de les qüestions que tenim pendents de resoldre. Més enllà també de que sí que tenim definit el carril bici entre Besalú i Beuda, en direcció Beuda fins a Lligordà pràcticament, que Beuda també el té redactat i que properament amb una actuació compartida entre els dos ajuntaments es pot desenvolupar.
L'any 2022 Besalú ja va tancar amb xifres de visitants superiors a les d'abans de la pandèmia, amb 58.824 persones que van passar per l'oficina de turisme del poble, respecte a les 41.839 del 2019 i molt millors que les 16.418 de l'any 2020, el del confinament dur. Des de l'oficina destaquen el bon ritme que està tornant a agafar el turisme internacional, especialment el francès i el nord-americà. També estan notant un augment de les visites estudiantils. La nova campanya de potenciació que engega el poble pretén posar en valor fires com, per exemple, el Liberis Liber o la Fira de Forjadors, a més de les visites guiades pel passat jueu de la vila medieval i la botiga al carrer del proper 7 d'abril.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. I comencem parlant d'IPRA, que vol comercialitzar la vacuna contra la Covid-19 en qüestió de dies. Després de rebre el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament, la farmacèutica ha subratllat que només falten alguns tràmits burocràtics perquè el vaccí arribi al mercat. IPRA pot produir 600 milions de dosis anuals i se centra ara en una reunió prevista per d'aquí 10 dies amb els països de la Unió Europea, que van signar un acord d'opció de comprar-ne fins a 250 milions. La farmacèutica també treballa per aconseguir aprovacions per comercialitzar el vaccí a països d'Amèrica Llatina, Orient Mitjà i el sud-est asiàtic. IPRA admet que el retard en l'aprovació ha afectat negativament, però defensa que hi ha mercat per a la vacuna. Després de l'anunci de l'Agència Europea del Medicament, la vicepresidenta executiva, Èlia Torroella, i el director de la Divisió de Salut Humana, d'IPRA, Carles Fàbrega, han comparegut en roda de premsa per valorar l'aval a la vacuna que van començar a desenvolupar al maig del 2020.
No hem fet un càlcul del perjudici econòmic, com comentaves, però sí que no us enganyarem, és a dir, aquest retras té un impacte perquè complica, complica l'entrada al mercat. No l'hem fet aquest càlcul. En aquests moments el que estem és molt, molt contents de poder tenir aquesta autorització i continuarem lluitant perquè el que és més important en aquí ara és que tenim una molt bona vacuna a les nostres mans que encaixa molt bé amb el que hi ha.
Per la seva banda, Carles Fàbrega ha subratllat que estan preparats per subministrar les dosis.
Hi ha algun país on els tràmits de registre poden començar abans, un d'ells seria Malàisia, i després també podríem compartir això, no? Que hem estat en converses amb diferents països de Llatinoamèrica, altres països del sud-est asiàtic i d'Orient Mitjà, però dependrà del que tardem a obtindre el registre en aquests països o el registre en l'OMS i també una mica de les decisions que prenguin i dels plans vacunals que estableixin les autoritats sanitàries locals.
Per altra banda, en successos, un motorista ha mort aquest dijous al migdia en un xoc frontal amb un turisme a la carretera local a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. El xoc ha tingut lloc cap a 1:45 del migdia al quilòmetre 7,3. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta i, com a conseqüència de la topada, el motorista ha resultat mort. Es tracta d'un home de 75 anys i veí de Figueres. Amb aquesta víctima són 34 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. S'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, una de bombers i 2 ambulàncies i l'helicòpter del SEM. La carretera ha quedat afectada fins gairebé a 2:00 d'aquest dijous.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Tornem cap a la Garrotxa i en concret cap a Olot, perquè demà la Fira de la Cervesa Artesana d'Olot celebra el seu 5è aniversari. Ho farà en un dia carregat d'activitats des de 8:00 del matí fins ben entrada la nit. Des de l'organització s'aposta per fer una fira de retrobament, ja que productors de cerveses artesanes que han vingut a la Garrotxa en edicions anteriors tornaran a la capital. A banda de la cervesa, la protagonista serà la música amb actuacions al recinte del Pavelló Firal.
L'informatiu del migdia.
La Fira de la Cervesa Artesana d'Olot celebra els seus 5 anys de vida sent una fira ja consolidada arreu del territori català en matèria de cervesa artesana. Aquest dissabte el Pavelló Firal acollirà la mostra on desenes de productors vendran la seva cervesa. Alguns dels participants repetiran, ja que amb motiu del 5è aniversari de la fira es conviden productors que ja hi han passat en edicions anteriors. Els actes de la fira començaran a 8:00 del matí amb una trobada de vespes que recorreran punts de la Garrotxa i el Ripollès. A partir de 10:00, tret de sortir de la fira amb productors i food trucks. Un dels organitzadors del certamen és Joan Guillamet.
Sents comentaris, per exemple, ostres, és un dels actes que es fa a Olot on em trobo amb més gent de la meva edat o que feia temps que no veia. Doncs realment això és són comentaris que ens motiven molt. A més, també els dies anteriors, quan et truquen d'Alacant, quan et truquen de Barcelona, quan et truquen de Mataró, i ostres, venim amb 3 vespes, venim amb 5 vespes, guarda'ns 10 tiquets. La veritat és que és una cosa que aquestes trucades fan molt feliç.
A partir del migdia, la Fira de la Cervesa d'Olot engegarà la programació musical amb l'actuació d'en Manelic de Pera. A les dues hi haurà el dinar i es continuarà amb la música de Marcel i Adrià, la xaranga Bufa Tramuntana i la banda de versions, Banda Neon. Entremig, a les 6 de la tarda, hi haurà el Ball dels Gegants Tim i Clam, una sèrie d'actes en el marc d'una fira que no ofereix una cervesa qualsevol, com explica un dels membres de l'organització, Ferriol Macias.
La cervesa no és la que et venen al bar o al súper de tota la vida. La cervesa hi ha molt, i si no t'agrada aquest tipus de cervesa és que n'hi haurà una que t'encaixarà. I aquesta gamma de cerveses que hi ha és el que és bo conèixer, perquè hi ha una evolució molt gran, hi ha moltes varietats i gent que no li agrada la cervesa en trobarà una que li agradarà.
La Fira de la Cervesa d'Olot es tancarà a les 10 de la nit amb la música d'Àngel i Dimoni. El preu de l'entrada general és de 4,5 € i de 3,5 € pels més petits. I abans dels esports, parlem de llibres, perquè Sant Jordi s'avança aquest dissabte a la llibreria Isop d'Olot. Han preparat una jornada literària amb la participació d'autors com Carlota Gurt i Eduard Márquez, entre d'altres. La diada celebrarà la mateixa llibreria, situada a la plaça del Mig, amb entrada gratuïta i per a tots els públics, informa Aniol Puigvert.
Isop acollirà la seva primera diada avançada del llibre. El dia de Sant Jordi és el 23 d'abril, però a la llibreria l'han avançat aquest dissabte. L'objectiu d'aquesta festa literària és poder parlar de diferents obres en què autors de literatura, tant infantil com adulta, protagonitzaran activitats gratuïtes per a tots els públics. La iniciativa començarà a 11:45 del migdia de la mà d'Oriol García, que presentarà llibres sobre música per a famílies. A la tarda s'han programat dues converses enfocades a un públic més gran. A les 6 serà el torn dels autors catalans Joan Lluís Lluís i Carlota Gurt, que intentaran que els espectadors perdin la por als clàssics. Una hora més tard acabarà la jornada amb l'autor Eduard Márquez, que presentarà la seva última novel·la, 1969. Agata Los Santos, de la llibreria Isop, es mostra il·lusionada amb aquesta jornada.
De voler fer a Sant Jordi l'1 d'abril és perquè realment la festa de Sant Jordi és un dia que intercanviem molts de llibres, els llibres passen de mà en mà, però ens centrem molt en el que és el continent i no el contingut. I el que volíem era generar un dia en què poguéssim parlar de llibres amb calma i que poguéssim realment centrar-nos en el que és la teca, que és la literatura. No?
A Olot, Sant Jordi és l'1 d'abril, no és una jornada qualsevol per la llibreria Isop. Un dels motius per posar-la aquest dia és perquè farà un any que van obrir la plaça del Mig i també perquè volen celebrar que estan ampliant l'establiment.
Aquest any, la veritat és que jo crec que ha superat totes les nostres expectatives, perquè és veritat que, com diu Joan Margarit, una llibreria és la llibertat, no? I per tant podem dir que des de fa un any Olot, en certa manera, és una mica més lliure, perquè tenim aquesta nova visió de veure el món, que al final cada llibreria porta la seva visió de veure el món, no? Durant aquest any hem fet més d'una trentena d'activitats, a més dels clubs de lectura que estem fent regularment per petits, per mitjans i per grans.
La jornada literària d'aquest dissabte a Isop estarà oberta a tothom, amb entrada gratuïta, aforament limitat i sense inscripció prèvia. Tot i així, el dia de Sant Jordi la llibreria també sortirà als carrers d'Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot comença a caminar per la corda fluixa. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que l'Olot és a 8 punts a la permanència i a partir d'ara qualsevol ensopegada el podria deixar molt a prop de perdre la categoria. Els olotins en són conscients i jugaran diumenge a la Ciutat Esportiva del Saragossa amb l'únic objectiu de guanyar. El Deportivo Aragón, novè classificat, lluita per entrar al play-off. David Planella.
La Unió Esportiva Olot ha estat tota la temporada en zona de descens, però és ara quan s'està jugant la vida de debò. Falten 7 jornades perquè s'acabi la Lliga i és a 7 punts del play-out. En el pitjor dels casos, es podria allunyar a 3 partits de la permanència quan només en quedarien 6 pel final, cosa que suposaria gairebé un descens virtual. Per evitar-ho, només hi ha una solució, guanyar. El tècnic de l'Olot, Albert Blázquez, treu pressió de sobre a l'equip i busca el cantó positiu d'aquesta situació.
Això també és lo maco, no?, de la competició. Aquests partits que t'hi va tant, doncs potser és quan els que juguem doncs ens agraden més, no? Els que disfrutem i els que, si treus bon resultat, doncs els que surts fortificat i surts amb ganes de que arribi el següent partit.
I el següent no serà un partit qualsevol, serà directíssim contra un Alzira que ara ocupa el lloc de play-out. Per això encara és més important guanyar diumenge al camp del Deportiu Aragón. L'Olot sap que té l'oportunitat de tornar-se a acostar a la permanència si encadena aquestes dues victòries.
Sí, sí, jo estic segur que si anem a Aragó i aconseguim guanyar, ostres, el partit dels Ir aquí sí que tant jugadors com cos tècnic com tots aquí, aquest partit sí que haurem de dir tu, ara sí que no hi ha excuses, ja no ens fiquem amb lo tàctic, amb lo tècnic, amb lo... no, que aquest partit sí que es té que guanyar sí o sí, i independentment del rival, però aquell partit sí que s'haurà de guanyar, però primer hem de guanyar Aragó i ens centrem en això.
I per guanyar el Deportiu Aragón, l'Olot haurà de millorar la imatge de les tres últimes jornades. A la Ciutat Esportiva del Saragossa es trobarà un equip que va novè i que té el play-off d'ascens a només 2 punts. Els aragonesos, diu Blázquez, no són el típic filial de la categoria.
Un filial diferent, no? Potser no és el típic filial de tenir tanta pilota, de rotllo més talla, rotllo d'estar ben col·locats, de joc molt combinatiu, però és un filial doncs, que té... molt bons jugadors amb temes de transicions, no? Amb temes de potència, de molt ràpids, tenen molt clar que han d'anar a marcar, després de robo busquen gol ràpid.
L'Olot haurà d'estar a l'aguait i no baixar la guàrdia. Ho haurà de fer sense Marc Castells al mig del camp. El valencià va tornar a ser expulsat la setmana passada i el seu lloc damunt del camp l'ocuparà Urri. Així ho confirma l'entrenador.
Per a l'equip que ens trobarem, doncs, crec que segurament entrarà Urri pel mig, farà més la funció aquesta de posició de Castells, també tema altura, tema joc, potser és el que crec que es pot adaptar millor al partit.
Eric Vilanova, titular les 7 últimes jornades, Eloi Amagat, ja totalment recuperat, i Ot Serrano i Guillem Terme, habitualment suplents, jugaran als altres llocs a l'alineació. Eric Callís torna després de l'ascensió i Blázquez té tota la resta de la plantilla disponible. El Deportiu Aragón Olot jugarà aquest diumenge en horari de migdia, però mitja hora abans del que sol ser habitual. Començarà a 11:45 i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 11:45.
I per tancar la carpeta esportiva, parlarem d'esport i autisme, perquè estaran tots dos junts aquest dissabte a Olot. Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de la ciutat ha organitzat una diada per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Autisme. Hi haurà una bicicletada popular i diversos tallers enfocats al foment de l'esport i l'alimentació saludable.
Aquest diumenge és el Dia Mundial de l'Autisme i el 6 d'abril el de l'activitat física. És per això que des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, juntament amb TEA Garrotxa, organitzen una jornada esportiva solidària. L'objectiu principal és donar visibilitat de la importància de l'esport i també a la feina feta durant anys per TEA Garrotxa. La diada es farà al Firal Petit i estarà oberta a tota la ciutadania. La presidenta de TEA Garrotxa, Vanessa Catalán, explica la importància de l'esport en les persones que pateixen trastorn de l'espectre autista.
Tot i que aparentment podria semblar que no té res a veure amb les persones amb autisme, l'esport és de gran ajuda, com ha dit la Niol. Com qualsevol persona, l'esport ajuda a millorar la vida social de les persones amb autisme, els redueix l'estrès, augmenta les habilitats motores. Creiem que l'esport és molt bo i molt important per les persones, per totes les persones, però amb les persones amb autisme encara més.
La jornada esportiva i solidària començarà a les 10 del matí amb 3 grans activitats. En primer lloc es durà a terme una bicicletada popular, on es recorreran més de 7 quilòmetres per diversos carrers d'Olot. A les 11 s'iniciaran els tallers sobre esmorzars saludables a càrrec de l'entitat de Samba People, que ensenyaran als participants a preparar un esmorzar adequat i nutritiu. A les 12 es farà l'últim taller, que vol posar a prova les habilitats sobre la bicicleta amb professionals del sector, com Bicis Actives. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
Al final, que el que vol és, evidentment, sensibilitzar i continuar amb aquesta feina de sensibilització a tota la població de la importància d'incorporar l'activitat física cada dia de les nostres vides. Aquesta activitat física és el millor sinònim de salut que podem tenir les persones, i quan dic les persones, dic de totes les persones.
Totes les persones que vulguin participar en aquestes jornades solidàries sobre esport i autisme ho podran fer sense inscripció prèvia. Si algun participant no té bicicleta, la podrà demanar escrivint un correu electrònic a esports@olot.cat.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits.
Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 31 de març de 2023. Més informació als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7. I com sempre, minut a minut i amb l'actualitat més pròxima al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.